Bon dia, són les dues.
Amb Montse Martí.
La victòria dels talibans a l'Afganistan fa que avui milers de persones intentin a la desesperada poder agafar qualsevol avió a l'aeroport de Kabul, la capital, per fugir del país. Els ministres d'Exteriors es reuniran demà per debatre sobre la crisi oberta a l'Afganistan. La majoria de països ja han començat a repatriar els treballadors de les seves ambaixades. Els propers minuts també explicarem que el govern estudiarà aquesta tarda si cal endurir les restriccions per frenar els contagis. Hi ha municipis com Calonge, el Baix Empordà, que demanen amb insistència tornar al toc de queda. I els esports, Àlex Massana, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora continua en marxa la roda de premsa de Joan Laporta.
De fet, tot just acaba d'acabar, està explicant el context econòmic del club després de l'auditoria practicada sobre l'exercici de l'anterior junta que presidia Josep Maria Bartomeu. Auditori 1899 del Camp Nou, Marta Ramon.
Doncs s'acaba de finalitzar just ara mateix aquesta compareixença de pràcticament dues hores de Joan Laporta amb molt detall de xifres. És cert que els números més concrets, més aprofundits de l'auditoria de la due diligence els presentaran al setembre, ha dit el president, però ens hem de quedar amb algunes xifres. Pèrdues, finalment, de 481 milions d'euros a l'exercici 2020-2021, una massa salarial esportiva que ara mateix puja al 103% respecte dels ingressos, 1.350 milions d'euros de deute i un fons de maniobra negatiu de 593 milions d'euros. També ha detallat que s'han hagut de destinar 1,8 milions d'euros per obres d'urgència al Camp Nou per evitar-ne el deteriorament i fer possible el retorn del públic a l'estadi. Sobre la relació amb Messi, ha explicat que la relació d'èxit s'havia deteriorat, no només per Messi, sinó també per l'equip, que no s'havien aconseguit els objectius esportius que s'havien marcat, ha lamentat no haver pogut retenir Messi, però ha insistit que la situació econòmica doncs no permetia massa més marge per fer res. I també destacar que el pacte, l'acord amb Goldman Sachs per refinançar el deute del club finalment puja als 595 milions d'euros amb uns interessos finalment de 1,9%. De seguida ho ampliarem al primer toc.
Gràcies, Marta. Ens hi posem.
A les dues, les notícies en 15 minuts.
Milers de persones intenten fugir desesperadament de l'Afganistan el primer dia sota control dels talibans. A les últimes hores, l'aeroport de Kabul, la capital, s'ha convertit en un autèntic caos i en imatge de la desesperació. Milers de persones s'amunteguen a les pistes i intenten pujar els avions de repatriació. Agències internacionals asseguren també que hi ha hagut diversos tirotejos. Aquesta matinada s'han suspès els vols comercials i els països estan limitant les repatriacions de moment al personal de les ambaixades, famílies i col·laboradors afganesos. L'experta en gigadisme Jofre Montoto ha assegurat en una entrevista a RAC1 que escapar-se és l'única oportunitat de sobreviure per molts afganesos ara mateix.
Els talibans ja han dit el que faran. Faran el mateix que van fer. I, a més, correm el risc que ho facin de manera més organitzada, que n'hagin après, amb la qual la cosa encara es complica més. Òbviament, s'abandona un país, s'abandona sobretot a les seves dones, i el que passarà a partir d'ara, doncs, serà terrible. És a dir, tornen a l'edat mitjana en el pitjor dels sentits.
El govern espanyol també està intentant repatriar els seus treballadors de les ambaixades, ho ha confirmat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en una entrevista a la cadena SER.
Todo el personal de las embajadas, así como también a los miembros de protección de la embajada, se les ha trasladado al aeropuerto, pendientes de su repatriación a nuestro país y también a otros ciudadanos muy importantes que han sido colaboradores, tanto de las fuerzas armadas como de la Agencia Española de Cooperación.
Els Estats Units hi enviaran 1.000 soldats més a l'aeroport de Kabul per assegurar l'evacuació i ja en tindrà prop de 6.000. I la ministra de Defensa alemanya també ha confirmat a les últimes hores que l'objectiu és evacuar tantes persones com sigui possible. Amb l'entrada dels talibans a Kabul aquesta matinada, els radicals islamistes tanquen una reconquesta de l'Afganistan que s'ha fet en només 3 mesos. Amb la Sandra Sotillo repassem què ha passat des de l'anunci de la retirada de l'exèrcit nord-americà de la zona.
A finals de febrer de l'any 2020, Estats Units i els talibans firmen un acord de pau. Els americans es comprometen a retirar les seves tropes d'Afganistan en un termini de 14 mesos. Així ho anunciava el llavors president Donald Trump. We've had
tremendous success. Hem tingut un gran èxit a l'Afganistan, matant terroristes. Però ara, després de tants anys, és hora de fer tornar la nostra gent cap a casa. To bring our people
back home. Per la seva banda, els talibans es comprometen a renunciar a les accions armades, però un any i mig després comencen a conquerir territori. Avancen primer pel sud, a la província de Helmand. Cap a mitjans de juny ja han capturat diversos districtes del nord. L'ofensiva s'accelera aquest agost. Només 3 dies cauen 5 capitals de província, però l'embranzida final i definitiva ha sigut aquest cap de setmana. Divendres prenen en un sol dia Kandahar i Herat, la segona i tercera ciutats més grans d'Afganistan. Dissabte cau la quarta, Mazar-i Sharif, i ahir la cinquena, Jalalabad. La caiguda de Kabul unes hores més tard certifica la reconquesta talibana de l'Afganistan.
La victòria dels talibans a l'Afganistan tindrà conseqüències arreu del món. L'expert en jihadisme Jofre Montoto adverteix que dona aire al terrorisme internacional.
Han negociat l'alliberament de tots els presoners que tenia la coalició i el govern afganès, perquè molts d'ells eren militants d'Al-Qaeda, que sortirà reforçada d'això. Tot el jihadisme ha sigut reforçat d'això. I això normalment acostuma a tenir implicacions molt importants a nivell de seguretat.
En una piulada al Twitter fa una estona, el president Pere Aragonès ha ofert Catalunya com a país d'acollida als desplaçats. Salut assegura que aquesta tarda estudiarà si cal ampliar les restriccions per frenar els contagis. El conseller Josep Maria Argimon assegura que si es miren les dades epidemiològiques caldria fer-ho, sobretot per limitar les activitats a les nits, però que tindran en compte altres aspectes.
Hem d'analitzar bé els pros i cons, però que des d'un punt de vista epidemiològic sí que necessitem el que és aquesta restricció horària i que de les 2 a les 3, a les 4, a les 5 del matí no es produeixi molta interacció social, perquè tots sabem que en aquest moment és segurament quan estàs una mica més relaxat.
De fet, ja hi ha municipis que insisteixen a restringir les mesures des de fa dies. És el cas de l'Ajuntament de Calonge-Sant Antoni, que després d'un cap de setmana amb botellons i festes il·legals demana que s'apliqui el toc de queda al municipi. Girona, Maria García, bon dia.
Bon dia. L'alcalde de Calonge-Sant Antoni, Jordi Soler, denuncia que cada cap de setmana reben una allau de joves que fan festes il·legals i que fins i tot s'enfronten a la policia i fan destrosses allà on es concentren. Només les 3 darreres nits la policia ha hagut de fer 442 serveis, ha interposat 50 denúncies i ha aturat 35 botellons. Una situació que ja ha provocat les primeres cancel·lacions de turistes que, farts del soroll, han optat per marxar. Per tot això, Soler torna a demanar al Procicat que els apliqui el confinament nocturn.
El pic del mes d'agost és impossible poder aguantar un municipi com Calonge i Sant Antoni poder aguantar d'una manera, diguem-ne, normal una avalanxa de gent d'aquest tipus i a més que es comporta d'una manera absolutament vandàlica i d'una manera com si no tingués cap mena d'educació.
A Palafrugell, la policia ha frustrat aquesta matinada una festa il·legal al paratge de Boet i ha interposat 24 denúncies. També aquest municipi, com Calonge, ha sol·licitat reiterades vegades al govern que apliqui el toc de queda nocturn per evitar festes i aglomeracions.
I pel que fa als indicadors de la pandèmia, Salut ha notificat menys d'un miler de casos positius. No s'havia caigut de la barrera dels 1.000 des de principis de la cinquena onada, a finals de juny. Mentrestant, un estudi de l'IRSI Caixa conclou que haver-se infectat per coronavirus dona immunitat durant 2 anys. Els experts asseguren que l'organisme reté els anticossos contra el virus com a mínim després de 15 mesos de la infecció, un termini que s'amplia si a més el pacient es vacuna al vamor.
Segons l'estudi, les persones tenen una immunitat estable davant qualsevol variant del virus. En aquest sentit, l'investigador de l'IRSI Caixa, Julià Blanco, ha dit a RAC1 que l'organisme també genera anticossos de llarga durada davant la variant Delta.
Probablement més enllà dels 2 anys continuarem tenint anticossos. Esperem que aquesta estabilitat dels anticossos neutralitzants sigui aplicable tant a les persones infectades per la variant alfa com a les persones infectades per la variant delta.
La investigació també conclou que les persones que han patit un quadre greu de Covid generen més anticossos que els asimptomàtics, però en canvi tenen menys capacitat de bloquejar noves variants en comparació amb les que han passat la malaltia sense gravetat.
Més coses, els partits avisen que els propers 3 mesos seran clau per traçar les línies polítiques dels propers anys. El govern vol tornar a donar ales al procés i tirar endavant els pressupostos. L'oposició i la CUP avisen que inversions com la de l'aeroport o el circuit de Catalunya s'han de debatre abans d'aprovar res. Joel Penya.
La secretària general d'Adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, i la portaveu de Junts, Mònica Sales, volen aprovar els pressupostos per apuntar a les decisions que prenguin durant els propers mesos.
El debat de política general marcarà les línies prioritàries el pressupost de la Generalitat marcarà també les prioritats a nivell pressupostari.
Treballarem al costat del conseller Giró per confegir els pressupostos que donaran les eines necessàries que Catalunya necessita en aquest moment.
El diputat del PSC, Òscar Ordeig, la diputada dels Comuns, Susana Segòvia, i el de la CUP, Pau Juvillà, avisen que abans fiscalitzaran les inversions que s'han fet aquest estiu.
Estem en un moment crucial i molt important per recuperar, a més, aquest lideratge econòmic que sempre havíem tingut.
Ha de ser justament el curs de poder parlar del model de país i de quines són les prioritats del govern de la Generalitat de Catalunya del model de país.
Hem oposat, evidentment, el model de país que és el Hard Rock i també hem oposat el model de país que representa els Jocs Olímpics.
Aquesta setmana, per la Universitat Catalana d'Estiu, hi passaran la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i l'expresident Quim Torra.
L'Ajuntament de Barcelona prepara per demà un acte de record i homenatge a les víctimes de l'atemptat a la Rambla, ara fa 4 anys. Serà semblant al de l'any passat, amb un minut de silenci i una ofrena floral al punt on es va aturar la furgoneta. Pol Prats.
L'acte el presidirà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i no tindrà parlaments polítics. Serà un record breu que es podrà seguir telemàticament. Els familiars seran els primers d'acostar-se a la zona per fer l'ofrena. Familiars, per cert, que van recórrer la sentència de l'Audiència Nacional a principis de juny. Consideren que els ja condemnats també són responsables dels 7 assassinats i de lesions terroristes.
En surt, per cert, aquest matí a la Rambla, una forta explosió en un carrer prop d'un hotel ha activat les alertes. No hi ha hagut ferits. Última hora, Jordi Bracons, bon dia.
Bon dia, sí, l'explosió s'ha produït a la plaça del Pi, que és a tocar de la Rambla i de la zona on fa tot just 4 anys es va produir l'atemptat terrorista. Els Mossos descarten però que es tracti de cap atemptat i expliquen que ha estat una explosió amb material pirotècnic. El tinent d'alcalde de Seguretat i alcalde accidental de Barcelona, Albert Batlle, acaba d'explicar a RAC1 que aquests fets han coincidit amb un accident d'un client d'un hotel i per això fa una crida a la calma i evitar fer córrer rumors massa ràpidament.
Informació que descarta que hi hagi qualsevol mòbil que no sigui un conjunt de casualitats. Hi havia una festa popular a la plaça del Pi, en pirotècnia, i això ha coincidit en un moment que hi ha hagut un petit accident domèstic en una habitació d'un dels hotels d'aquí del carrer de la Boqueria. Sembla que s'ha trencat una mampara d'una dutxa i una persona ha resultat ferida. En tot cas, de transmetre un missatge de tranquil·litat, que és el que els cossos operatius m'han transmet ara fa uns moments.
No hi ha hagut ferits ni tampoc danys estructurals a cap edifici de la zona. Una dotzena de dotacions policials, tant de Mossos com de Guàrdia Urbana i també bombers, s'han desplaçat fins la Rambla i fa pocs minuts ja han desmuntat el dispositiu que havien muntat.
El govern espanyol nega que s'estigui expulsant els menors estrangers que van entrar a Ceuta al maig i continua amb les repatriacions. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que els mateixos menors ho han demanat. La decisió provoca, un cop més, un xoc entre els socis de la coalició, el PSOE i Podem. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol diu que els menors estrangers no acompanyats que van entrar a Ceuta estan d'acord amb tornar al Marroc i assegura que s'està complint la llei i s'estan respectant totes les garanties. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que abans de retornar-los s'estudia cada cas en concret i que no es tracta d'una expulsió. N'ha parlat a la cadena SER.
Ellos querían venir a volver a su país, pero fundamentalmente lo que se garantiza es el interés superior del menor, su integridad moral, no desarrollarse en su entorno social, cultural, familiar.
Grande Marlaska diu que la Fiscalia està informada de tot el trasllat. El Ministeri Públic assegura que vetlla perquè es compleixi l'interès superior del menor en totes aquestes devolucions al Marroc.
Encara, i ara en plana internacional, encara el terratrèmol d'Haití de 7,2 graus a l'escala de Richter ja ha deixat com a mínim 1.300 persones mortes. Els equips de rescat continuen buscant supervivents entre les runes, especialment a Les Cayes, una ciutat a poc més de 30 quilòmetres de l'epicentre del sisme i on viuen uns 100.000 habitants. La Creu Roja treballa contra rellotge per atendre els més de 6.000 ferits que hi ha a la zona, Diana Silva.
Calculen que hi ha 30.000 famílies afectades a Les Cayes, ja que bona part dels edificis de la ciutat van desplomar-se. Ara les autoritats haitianes pateixen perquè aviat ha d'arribar a la zona la tempesta tropical Grace amb pluges d'alta intensitat que poden provocar inundacions al país. La comunitat internacional ja s'ha ofert per ajudar.
La instal·lació de plaques solars s'ha disparat els últims 2 anys a Catalunya. Des que ha començat l'any se n'han donat d'alta més de 5.000, gairebé tantes com tot l'any passat, Sergi Alemany.
Ara mateix hi ha més de 13.000 instal·lacions d'aquest tipus arreu del territori. Fa 4 anys, el 2017, no s'arribava a les 300. Són dades de l'Institut Català de l'Energia. El boom de plaques solars coincideix amb el canvi de normativa d'autoconsum a escala espanyola per afavorir-ne la implantació. A la llarga, tal com apunta RAC1, el cap d'unitat de prospectiva energètica i sostenibilitat de l'ICAEN, David Villar, suposa un estalvi en la factura de la llum.
Podem parlar que amb els incentius que estan donant molts municipis per a la implantació d'aquestes tecnologies podríem tenir doncs, un període de retorn de la inversió al voltant d'uns 6, 7, 8 anys. Per tant, això també és una altra possibilitat per intentar doncs, reduir l'import de la nostra factura elèctrica a curt i a termini.
La gran majoria d'instal·lacions són domèstiques, gairebé un 80%, però també seran instal·lats en edificis públics com escoles i poliesportius i el sector industrial.